Al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
Bona tarda, us saludem des de l'espai radiofònic Casa de la Vila, en el que cada setmana parlem amb un regidor o regidora d'aspectes relatius a la gestió municipal. Avui, 1 d'octubre, parlarem de cultura i ho farem amb la regidora d'aquesta àrea, que és l'Àngels Dalmau. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, estem a dia 1 d'octubre, iniciem mes i s'inicien molts projectes, no? De fet, ara fa una estona s'ha presentat el que serà la nova, la futura i segona biblioteca de Vilafranca, s'han donat alguns detalls, no? Com serà,
bueno,
aquesta?
Avui és un dia molt, és un dia d'alegria important a Vilafranca, perquè des de fa molt de temps que s'estava esperant, necessitant aquesta segona biblioteca, i bueno, doncs és el tret de sortida i fruit del treball molt important de moltes persones i amb recolzament de diferents organismes com la Diputació de Barcelona, els fons europeus, el Next Generation, etc. Vull dir que a l'Ajuntament... És realment tot un seguit d'esforços per donar a Vilafranca aquesta segona biblioteca que pot redimensionar, obrir a un desenvolupament cultural molt important. El que, diguéssim, és destacable és que nosaltres a Torres i Bages, que és, fa una tasca fantàstica, però té una limitació en si mateixa pel propi edifici. I aleshores doncs, hi havia una sèrie d'elements com una sala, mancava una sala per fer una sèrie d'esdeveniments més amplis, i això a la segona biblioteca doncs, estarà cobert. I després també la línia de la biblioteca, que és com un espai de formació, de desenvolupament personal, d'estudi, de lectura i de tot. Ara amb aquesta nova biblioteca que segueix la tendència més moderna de que les biblioteques es converteixin en uns espais públics integradors on les persones puguin no únicament formar-se, sinó crear espais de sociabilització inclusius per persones, per exemple, que arribin, siguin nouvinguts i no tinguin manera de connectar. És molt difícil la societat actual, és una societat molt, que aïlla molt a les persones. I per això aquestes biblioteques s'estan convertint en el que abans eren una mica els ateneus populars i culturals, que eren espais on...
Punt de trobada
i desenvolupament de la cultura, que és fonamental per al respecte als altres i per al reconeixement i l'acceptació de la diversitat.
Aquest nou equipament estarà situat a la nau Cortina, al carrer del Comerç, i de fet ja estan començant les obres.
Sí, sí. Avui, diguéssim, ja estaven començant, i els primers dos mesos així, l'arquitecte municipal, que han estat treballant molt, molt durament, els arquitectes municipals, perquè la Diputació no podia aportar, estaven desbordats els seus arquitectes, i els municipals han fet un esforç molt gran, i ens han comentat que hi haurà com dos mesos així d'enderroc.
Ho hem comentat una mica, no?, els trets diferencials d'aquesta nova biblioteca, però no sé si podrem distingir una de l'altra. Com seran, no?, aquestes diferències entre l'antiga biblioteca o la primera biblioteca i la segona?
Són complementàries.
Complementàries.
Són complementàries i diguéssim que la Torres i Bages, per exemple, que té un fons que és molt petit, amb el llibre infantil i juvenil, pues la nova biblioteca del carrer Cortina tindrà un fons molt més gran, per exemple. No? Però és una biblioteca que estarà oberta a tothom, realment a qualsevol, a totes les edats. Gent gran, joves, nens... Serà la casa de tothom.
Què suposarà per Vilafranca, per la ciutat, no?, poder comptar amb dos biblioteques?
Home, jo crec que la dinamització cultural en un centre de primer ordre com la biblioteca del carrer Cortina, la nova biblioteca, redimensiona la ciutat. O sigui, estem en un moment que la cultura és l'única via per establir ponts. L'única, perquè estem veient tot la reactivació dels conflictes bèl·lics, dels conflictes socials, la intolerància de molts sectors de la societat a nivell polític, ideològic, quan no està, sinó una mica la tendència al pensament únic. I clar, tot això, l'única, i és cert, no tenim la religió que controlava una mica els actes de les persones, perquè existeix en moltes religions, però diguéssim, han perdut la incidència que podien tenir fa unes dècades, no? I aleshores, la cultura és el que ens recorda que nosaltres no som uns supervivents i uns primaris, sinó que tenim que respectar els altres, tenim que fer un creixement personal, tenim que desenvolupar el criteri propi, la tolerància, i això és la cultura que t'obre finestres a altres persones, altres mentalitats, altres cultures, altres històries, et fa conèixer el passat, que és bàsic per no repetir. Estem vivint moments molt complexes i a nivell tendències socials i polítiques, i estem començant a repetir errors que al segle XX no van ser gens bons per Europa ni pel món.
Aquest equipament serà una realitat ja el 2026? No sé si té nom ja, aquesta biblioteca.
El nom que ve més al cap sembla que és la Joana Raspall, no? Però volem... A l'Ajuntament li agradaria obrir un procés participatiu
amb propostes.
Sí, amb propostes, i que la ciutadania aprovi el nom. Perquè pensem que és molt important aquesta biblioteca, que com és la biblioteca de tots, que la gent participi amb el nom.
Una altra de les iniciatives, programes que s'estan presentant aquests dies, va ser aquest dilluns que es va presentar el programa d'activitats de patrimonis de paper. Una mica en què consisteix, no?, aquest cicle, perquè és la quarta edició ja.
Sí. És molt interessant perquè és ensenyar a obrir una mica a la ciutadania el valor del patrimoni de paper. És a dir, històricament, a nivell de coneixement històric, no arriba tant, no?, al públic. I, en canvi, és una font molt interessant per conèixer el passat, no? I aleshores està organitzat per l'Institut, l'Arxiu Comarcal, el Vinceum i la Biblioteca Torres i Bages. O sigui, els tres estan treballant conjuntament, i el Vinceum fa una xerrada on presenta una col·lecció d'heràldica que és molt interessant. Després, per exemple, hi haurà una xerrada, una conferència de Joan Soler Bordes, que sempre són molt interessants, però és que en aquest cas concret parla dels protocols notarials. Els protocols notarials a Vilafranca ens donen moltíssima informació de com era la vida quotidiana dels nostres avantpassats.
Es coneix una mica la nostra història, no?
Totalment. I molt del dia a dia, detalls diaris, no? Perquè hi ha testaments, sessions, concessions... És molt, molt, molt interessant. I després, el tercer és una lectura dramatitzada que organitza la Biblioteca Torres i Bages d'alguna manera, commemora els 90 anys de la biblioteca.
És sobretot també, com deies, no, apropar també el patrimoni documental a la gent més jove, no? Que potser és el que més els hi costa arribar.
Sí, ens agradaria que d'aquesta manera poguéssim, despertar vocacions de recerca, no?, d'investigadors. Sí. És a dir, vinga, la gent jove que vingui, que necessitem... Nosaltres tenim un arxiu comarcal amplíssim, molt ric i molt interessant, i el Vinceum també és molt, molt, molt... Com museu del vi, té un fons amplíssim. I aleshores necessitem historiadors. I la veritat que Vilafranca té una tradició molt, molt, molt important d'historiadors. És una vila que destaca molt en aquest aspecte.
Són jornades, són sessions que comencen el 10 d'octubre.
Sí, són tres
sessions.
Sessions a l'octubre, sí.
El mes de maig va començar un nou cicle de Paraules als claustres i aquest dissabte finalitzava ja aquest cicle després d'uns mesos amb la lectura dramatitzada En Zagar de Robert Long.
Sí, sí que és una, està destinada a producció, aquest últim, no? Una mica producció local. Mm. Però el conjunt del cicle realment ha portat pues, una sèrie d'homenatges també a Salva Papasseit, que era l'any Salva Papasseit, el centenari. Un homenatge a la Mercè Rodoreda també es va obrir amb aquest espectacle i a la plaça del Diamant, que va ser preciós. Després també van tomar el cicle de Mitges Elles i el Jazz, també tot el Festival d'Eva, que això també, els telèfons de l'Eva, que també va ser un homenatge a Papasseit. Bueno, un espectacle que va ser molt bonic. Van ser 10 anys de paraula i guitarra amb el Toti Soler i el Joan Masurleiner. Sí, realment és molt bonic aquest cicle de Paraules als claustres, que, bueno, està més que consolidat, l'espai és meravellós, quan portes a gent de fora es queden meravellats perquè és molt maco, està en un lloc al centre de Vilafranca. Jo realment recomano, insisteixo, que s'animi tothom a venir perquè de vegades no penses i és un format que és una autèntica delícia. A més, com agafa l'estiu, aquestes nits tan agradables i està, de veritat, val la pena no perdre-s'ho.
A més, és un cicle que sempre ho comentem, que l'eix vertebrador és la paraula, però s'engloben diferents disciplines, com la poesia, la música, el teatre, vull dir que hi ha per
la
tots
dansa.
Els gustos.
Ah, exacte, o sigui, no són en absolut, no són espectacles que siguin en absolut farragosos, perquè cal integrar altres disciplines artístiques, són espectacles. I realment et quedes... Hi ha hagut alguns... Bueno, cada any hi ha coses fantàstiques, però jo he anat bastant i hi ha hagut moments màgics, però màgics, d'una comunicació entre el públic i els artistes que era una cosa excepcional.
Per tant, el balanç positiu.
Molt positiu, molt positiu. Tenim un balanç molt positiu de les activitats culturals que organitza l'Ajuntament de Vilafranca, el Servei de Cultura. Tenim un equip molt bo, que treballa amb molta il·lusió, perquè la cultura, si no t'agrada, t'ha d'apassionar.
Sí, sí.
No té terme mig, perquè si no t'avorreix.
O t'agrada o no t'agrada.
O t'agrada o no t'agrada. Sí. És que si no t'avorreixes. I estem lluitant molt perquè la gent... difondre la cultura i, sobretot, transmetre el necessari que és i com enriqueix la teva vida. I de fet jo volia comentar, per exemple, que arts escèniques, les exposicions, no? S'han fet 25 de juny a juny, del 23 al juny, són 25 exposicions i quasi 38.000 persones que han passat per aquestes exposicions.
Sí, sí, sí.
Clar, i això és molt maco, això vol dir que hi ha hagut un increment d'un 12%, i això és gràcies a no únicament a la selecció que es fa de la mà de la Sílvia Amigó, que fa una tasca molt rellevant, sinó també a una sèrie d'accions que s'han posat en marxa últimament, com és la mediació artística, que és explicar les exposicions, fer visites guiades, i moltes persones que l'art contemporani, que és dur d'entendre i difícil de vegades, que no ho entens...
Si t'ho expliquen, potser doncs, interessa més.
Molt més, molt més. I s'han fet amb nens, s'han fet tallers, una sèrie de coses que de repent posant... Han vingut 2.700 persones amb aquestes activitats. És molt, eh?
Sí, sí.
Que van venint de 10 en 10, de 15 en 15, ves sumant. O sigui, això vol dir que, d'alguna manera, quan apropes la cultura a la ciutadania, les persones responen, perquè es donen compte que és un aliment, és un altre tipus d'aliment que necessitem.
Sí, sí. I parlant d'exposicions, també ara no comença nova temporada, diguéssim, d'exposicions a les diferents sales expositives que tenim aquí a Vilafranca. Em sembla que són 8 programades de setembre a desembre, aquesta recta final de l'any.
Sí, jo destacaria, diverses coses. Bueno, de fet, aquest divendres passat vam inaugurar la de Jardí sense imatge del Manuel Aramendia, que és un catedràtic, a més, de Belles Arts, un home molt interessant, molt interessant. Jo destacaria també la que hi haurà la següent, els Trinitaris, que ha estat aquesta, els Trinitaris, i la següent serà el 15 de novembre, els Trinitaris, que es diu Equilibri, i és d'una pintora, Annette Duncan, afincada aquí, a Barcelona, des de fa 30-35 anys, però és de Sud-àfrica, ha viscut a França, a Anglaterra, és una artista interessantíssima, i exposa la seva exposició es diu Equilibri, i són paisatges com en tinta xina i no hi ha color, són en blanc i negre. I és una artista que va perdre a la seva filla d'un càncer fa un any, i és una expressió del dol, però com a l'equilibri, o sigui, per sortir d'una situació tan tremenda, pues necessites un equilibri intern. Has de refer un equilibri. I ella expressarà, i és preciós, el que pinta és molt bonic, però surt d'una pèrdua molt gran. Jo crec que també és molt maco entendre que l'art és reparador, tant quan el fas
com quan el veus.
I per això tanta gent s'està apuntant, per exemple, als tallers d'escriptura, a classes de pintura, cada cop van més a veure exposicions, hi ha xerrades, hi ha tallers de lectura.
Al cap i a la fi és una manera d'expressió, no?
Exacte. I també de socialització.
Sí, sí. I parlant encara pintura, dibuix, també aquest mes d'octubre, 19 d'octubre, se celebra a Vilafranca el Big Draw, que és la gran festa, no?, del dibuix.
Sí, sí, sí. És la gran festa del dibuix i la veritat que tenim que estar contents perquè Vilafranca és dels pocs municipis que organitza, I a més és espectacular, ja ho heu viscut, veure com tota Vilafranca, tots aquells nens estan per tot arreu pintant, encantats. I realment jo tinc la impressió el convenciment, perquè un any després de ser regidora de la cultura, uns mesos d'un any i pico, i viure des de dins la cultura i la gestió cultural de Vilafranca, independentment de la festa major que tenim, la més espectacular, i la vivim amb una passió extraordinària, també tenim que desenvolupar més la cultura no de cicle festiu, seguint desenvolupant i treballant més la resta, però podem estar contents de la resposta tan important que té Vilafranca quan s'organitzen coses. És una ciutat que estima la cultura, que hi ha gent amb molta, molta cultura, perquè la prova és que organitzes altes d'idees, de xerrades, que ara parlarem una mica, i hi ha una resposta. Es va organitzar el Vilapensa, que ja porta 6 o 7 edicions, i Festival del Pensament de Filosofia, i ningú pensava que hi podria interessar, i té una resposta extraordinària.
És bona senyal, això.
Molt, molt, molt. I aleshores, el que nosaltres estem treballant des del Servei de Cultura amb una intenció molt clara és d'apropar la cultura, enganxar els nens, les nenes i la gent jove, els joves. I per això s'ha fet coses com a l'Escola de l'Espectador.
Això ha sigut novetat aquest any.
Que ha estat una novetat, fent tallers amb els joves i de les escoles i instituts perquè entressin al teatre, veiessin le coulisses, que diuen en francès, que és el que hi ha rere el taló, sí. No? Perquè tot això desperta vocacions. I si la gent jove pot de repente dir, ah, pues vull fer il·luminació de teatre, o vull fer vestuari...
Alguna cosa relacionada.
Sí.
I comentaves, no, ara per anar acabant ja el programa, que arribem al final, el tas d'idees, no? Va començar el juny, hem tingut 3 sessions, una sobre pedagogia que va ser aquesta setmana passada, i ara encara queda una altra, aquest mes d'octubre, el dia 23. El 23 d'octubre, que si no vaig errada, em sembla que és... es titula Qui ens condiciona el pensament, la crisi de valors i l'amenaça de la democràcia, a càrrec del Bernat de Déu i Albert Sáez.
Sí, director del periòdico Catalunya. Mira, el tas d'idees, que és un cicle de xerrades, però de proximitat, o sigui, és per debatre el que ens preocupa i és fruit del tracte directe amb els vilafranquins i vilafranquines que vàrem tenir prèviament a la campanya electoral per fer un programa positiu, de proximitat, de la mà del Francisco Romero, que és el que ha imposat aquest estil d'alcaldia. I evidentment, pues, la part de problemes socials que ens preocupen a tots, pues, també l'Ajuntament ha de donar resposta i contribuir. Aleshores, nosaltres, aquest cicle de tas d'idees, que es fa un cop al mes, tret del mes de desembre, que hi ha tot filar de moltes coses, a l'abril tampoc, perquè és el Vilapensa, i a l'agost, perquè fins aquests 3 mesos, els restes dels mesos sí, pues és molt, molt, molt interessant, perquè ens hem proposat tocar temes, una mica obrir el meló de temes que no s'acostumaven fins ara a tocar gaire. Per exemple, el primer es va parlar dels homes i les dones, perquè hi ha tensió en les relacions entre nosaltres. Després, les xarxes socials, el postureig, la pressió psicològica d'agradar a tothom, que els joves ho estan patint molt. I aquest tercer, que és molt interessant, toca el tema... què és el que ens està condicionant el pensament? I arrel de que hi ha les eleccions nord-americanes al novembre, pues, tots estem visquent que hi ha com una amenaça als valors de la democràcia que hem viscut durant dècades, no? I aleshores, pues, hem portat a 2 persones que ens poden aportar molt, i amb un tipus de format amb el que el públic fa moltes preguntes. O sigui, no és una xerrada avorrida, vull dir, acadèmica.
Exacte.
Que pot ser que a molta gent no li interessi. No, aquí ells desplieguen. Hi ha un moderador, plantegen una sèrie de coses i el públic pregunta les seves preocupacions, aporta també el seu parer. És una mica una àgora.
Molt bé, molt bé. Doncs, Àngels, ens apuntem a aquesta data, 23 d'octubre, i ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres i animo a tots a que consumiu molta cultura.
Això esperem. Gràcies. Tornarem, doncs, nosaltres dimarts vinent per seguir parlant-vos de la gestió municipal i els darrers projectes. Bona tarda.